Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb tota la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Tenim un dia intens. Estem pendents de la reunió de la UEFA, on s'ha de fer oficial que la Champions es resoldrà en format de final a 8 a Lisboa, entre el 12 i el 23 d'agost. I, en principi, quedarà encara per decidir on es juguen les tornades dels vuitens de final que estan pendents. Entre elles, com sabeu, el Barça-Nàpols. Seria o a Barcelona o en seu neutral a Portugal. Això no es decidirà fins al mes de juliol, quan el panorama estigui més clar. Estem pendents de novetats. En marxa la jornada 29 a primera divisió. Victòria del Barça sense brillantor, 2-0 davant del Leganés. L'analitzem d'aquí uns minuts amb l'Àlex Dalmas. El Barça li treu 5 punts ara mateix al Real Madrid, que rep demà al València. Bon punt i millor imatge de l'Espanyol a Getafe. Empat a 0. L'Espanyol va jugar amb 10 des del minut 15 per una injusta expulsió de Bernardo, que ha propiciat les queixes del club i també les al·legacions corresponents davant del comitè de competició. Ho comentarem amb el Javier de Haro. L'Espanyol abandona la cua de la classificació, que ocupa ara el Leganés, i ha dormit a 2 punts de la salvació a l'espera dels resultats d'avui. Avui tenim a primera divisió, a partir de 8:15, Eibar Athletic Club i Valladolid Celta, i a les 10 de la nit Osasuna Atlètic de Madrid, evidentment amb tiempo de juego. A segona, ensopegada del Girona, que no va poder passar de l'empat a 0 davant del QR Racing de Santander. En futbol internacional, el Bayern de Múnich ja és campió a Alemanya. A Itàlia avui tenim final de Copa, Juve-Nàpols, i torna la Premier avui a Anglaterra. En bàsquet, d'aquí a 20 i pocs minuts, a partir de 4:15, pilota a l'aire a València. Barça-Penya per obrir la fase final de la Lliga ACB. Ho viurem en directe. I en handbol, ha renovat pel Barça una temporada més Raúl Entre Ríos. Avui comentarem la jornada amb el Jacinto Vicente i el Miguel Rico i les enquestes del dia Sports Cope. Com sempre, via Twitter, dues enquestes, una en clau Barça i una en clau espanyol. En clau Barça, us preguntem avui, tal i com veieu el Barça, què creieu que guanyarà? Tal i com veieu el Barça, què creieu que guanyarà? Només la Lliga, només la Champions, Lliga i Champions o res? Creieu que la Lliga, la majoria, el 53%. Creieu que la Champions, el 0%. Només la Champions, el 0%. Lliga i Champions doblet, el 14%. I res, el 34%. La pregunta en clau espanyol. Fa bé l'Espanyol queixant-se dels àrbitres? Creieu que sí, que fa bé, el 69%. Creieu que no, al 31%. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, el Sergio López està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, no sé dir ni el meu nom. La pilota ja roda Sports Cope.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no, de regalar. De que me regalen. Regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Tiempo de juego. El de la cadena, ¡Cope!
¡Empezó Oli!
Sí, señores, estamos ya en los primeros compases, ha sacado de centro el Club Deportivo Leganés, que está jugando a nuestra derecha, a nuestra izquierda en el fondo sur, en tu portería, Minguella, está defendiendo el Barça. Eraso ha tocado en Lenglet, el balón muerto, ha salvado Lenglet la línea de gol. Era recio el que tiró últimamente, pero salvó Lenglet, una ocasión de peligro, Luis Ángel Duque. Para el Barça.
La ocasión. Dos.
Tremendo.
Ha habido dos.
El balón al palo derecho.
Bueno.
Recio tiró al palo derecho de la porte. portería de Marc André Ter Stegen.
Las dos ocasiones y claras, está muy mejorada, pero también muy clara, del Leganés.
Tiro para Junior, choca Junior dentro del área y está Junior, la deja para Ansufati, Ansufati, gol, 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 batido a Cuellar por bajo, cerca del palo izquierdo el chaval, Ansu Fati inaugura el marcador, marca Ansu Fati, marca el Barça, Barça 1, Leganés 0.
Empezó Oli.
Sí, señor, con saque de centro de Griezmann y en efecto era Salé, el hombre que estaba calentando y que al final ha saltado al terreno de juego. ¿Qué te parece el cambio, lo que decías, no, Duque?
Necesitaba este gol el francés, ¿eh?, para recuperar la confianza. Ha ido Leo Messi a abrazarle, también Nelson Semedo, han formado una pequeña piña.
Espera. Sí, no, no. Anulado, ¿eh?
Fuera de juego.
Bueno, anulado.
Semedo.
En dos minutos ya ha hecho más que Sergio Roberto.
Mira, mira cómo encara Leo. A Rubén Pérez la mete para Suárez. Cae Leo, penalti. Cae Leo, penalti. Cae Leo, señala el punto de penalti el árbitro. Señala con el brazo izquierdo. Vete para allá, Cuellar. Y va a tirar Leo Messi, después de hace no sé cuánto tiempo que le cometieron, si es que era penalti, esta falta sobre Leo dentro del área. Minuto 24, tira Leo, gol, gol. Leo, 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 engañó a Cuellar, marcó por bajo, se tiró a la derecha el extremeño, la metió por la izquierda Leo, marca Leo, marca el Barça. Barça 2, Leganés 0.
Los goles.
Árbitro. Pita ya.
Árbitro.
Pita ya, que estamos en el 51.
Es la hora.
2-0 final. Final. Ganó el líder, ganó el Barça. Goles de Ansu Fati, de Leo, 2-0. Elena Condi.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, del Barça 2, Leganés 0, partit molt fluix del Barça, que li permet, però, mantenir el liderat i restar un partit més del campionat. Li queden 9 partits al Barça, que ara mateix té 5 punts sobre el Real Madrid, que té el seu partit de la jornada demà, a partir de les 10, rep el València. Propera cita pel Barça, ja divendres, aquest divendres, atenció a aquest partit, Sevilla-Barça, el Sánchez-Pizjuán, és el desplaçament més complicat que li queda al Barça d'aquí al final del campionat. Manuel Oliveros, què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies, Joan. Bona tarda.
Vas veure un partit fluixet del Barça i al Camp Nou, eh?
Sí, fluixet, un entrenament. Un entrenament del Barça amb provatures, amb unes ganes molt importants per part d'Ansu Fati, que a més va marcar. Riqui Puig va ser una mica les notes fresques del partit. El talent de sempre de Leo Messi, però sí, molt fluix, sense públic, contra l'últim de la classificació, però bé, el més important pel Barça ahir van ser els 3 punts.
Ara ve partit contra el Sevilla divendres sense un tití, que causarà baixa per sanció.
Sí, però és igual, un tití tampoc juga molt, és a dir, jugaran Piqué i l'Anglès, de manera que no hi ha aquest tipus de problema, i el Barça, això que dius, que no para, juga el divendres a les 10 de la nit, ahir va acabar el partit pràcticament a mitjanit, a les 12 de la nit, i avui ja han entrenat, bé, han fet treball de recuperació els titulars i la gent que va treballar ahir, a partir de les 11 del matí han estat treballant al Camp 2 de la Ciutat Esportiva, i demà han de matinar una mica per treballar aquí, que Setién vol que amb aquesta temperatura treballin ben aviat, a partir de 9:45 del matí, i després hi haurà la roda de premsa demà dijous de Quique Setién, telemàtica, com sempre aquests dies, a partir de 11:45 del migdia.
Un parell de reflexions després del partit d'ahir del míster, de Quique Setién, primer parlant del partit.
No es fácil encontrar esos espacios cuando realmente todavía nos falta ese punto de lucidez con el balón, de sutileza, ¿no? No, ahí han acumulado muy bien a la gente por dentro, nos han permitido ir fuera y hemos circulado rápido, pero no hemos sido capaces de encontrar y filtrar esos pases entre tanta gente, ¿no?
I sobre el factor ambiental, és obvi, li ve malament al Barça jugar sense públic al Camp Nou i li ve bé jugar sense públic quan juga fora.
Para cuando juegas en casa, pues te puede perjudicar. Cuando juegas fuera, pues quizá te pueda beneficiar, ¿no? Porque hay muchos equipos también que les encantaría poder jugar con su público porque saben que les apoya mucho y que influye y no puede ser, ¿no? Por ejemplo, el próximo partido que vamos a jugar en Sevilla, pues evidentemente para nosotros seguramente es mejor jugarlo a puerta vacía, ¿no?
Està clar. Analitzem amb l'Àlex Dalmas. Àlex, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan, què tal?
Molt bé, i tu, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. I engrescats amb aquest raig final de temporada.
Sí, sí. Escolta, ara ho comentem. Abans dic que tens novetats, que has engegat des de fa poc un canal YouTube, perquè vulgui seguir els teus anàlisis.
Ah, exacte, sí, sí. Ens hem aventurat amb això del YouTube. Així que qui vulgui seguir-me, qui es vulgui subscriure, serà benvingut al canal.
Tiene una matrícula, eso.
Sí, sí, Àlex Dalmas.
Àlex Dalmas, molt bé.
Sí, sí, és molt complicat, Oli.
Aquesta és la matrícula.
Molt bé, molt bé.
Escolta, Àlex, partit fluixet del Barça ahir davant del Leganés, Un Barça molt en la línia del Barça pre-coronavirus, per dir-ho així, no?
Sí, va recordar molt, a mi em va portar molt el record del primer partit de Setién davant del Granada o davant de la Real Societat. Sí, no em va agradar massa l'equip. Jo crec que... A veure, entenc el context, entenc la situació i entenc que aquesta càrrega de partits fa que, bé, que s'hagin de gestionar moltes coses, tant minuts com aspecte mental. Entenc que jo sóc dels que penso que el Barça jugar sense públic a casa el condiciona en el sentit de que el públic sempre t'exigeix. I tinc la sensació que el Barça o aquest equip li va bé notar el públic local a prop a l'hora de pressionar, a l'hora de sortir amb més mentalitat, a l'hora d'estar més en alerta, no? Dit això, futbolísticament, a mi l'equip no em va agradar massa i mira que venim de Mallorca, que a mi l'equip sí que em va deixar molt bones sensacions. El Barça dia d'avui, després de l'aturada, jo sí que estic veient un equip que acadèmicament en la posició està molt bé, és molt correcte, jo crec que ha millorat. Hi ha certes posicions on, per exemple, la posició de lateral dret amb Sergi Roberto o amb Semedo està jugant a una alçada superior i per tant jo crec que això ho millora. La posició de pivot, el rol del pivot és diferent. Juga un joc de posició més pur, però en el cas d'ahir jo crec que el Barça haurà de revisar aquest concepte quan ha d'atacar blocs baixos, perquè ahir el que es va trobar és que precisament aquest joc de posició, això de mantenir aquests dos interiors alts, això de jugar amb els extrems cap a dins, ell mateix es muntava com una barrera i li costava molt connectar dins. Així que jo crec que hi ha coses que hauria de revisar en aquest tipus de contextes.
Això que comentes del factor ambiental, és veritat que jugar al Camp Nou sense públic el perjudicarà, però el que perd per aquest costat ho guanya per l'altre. És a dir, el Barça tenia aquesta temporada mals resultats fora de casa i igual ara jugant a fora sense públic li serà més fàcil treure punts, no?
Sí, sí. Realment la lectura que faig jo coincideixo totalment. Fora de casa això és un avantatge. Bé, Setién fins i tot ho ha manifestat així. Com també la manera de jugar, eh? Jo crec que a dia d'avui el Barça és un equip on, si us fixeu, els centrals amb el pivot i el pivot amb els dos interiors pràcticament fan un triangle equilàter molt, molt pur. Això és joc de posició pur. I això et va molt bé quan reps pressions altes. Això fora de casa acostuma a passar. És a dir, jo entenc que el divendres a Sevilla, doncs el Sevilla et vindrà a buscar i això li pot anar molt bé al Barça per sortir. Però, com us deia, tant a casa per context de públic com amb equips teòricament inferiors, aquest Barça o canvia alguna cosa o marca un gol que el pugui posar en avantatge molt ràpid o jo crec que tindrà problemes per combinar.
Una de les millors notícies pel Barça és que Messi, Àlex, el veig, bé, sempre està endollat, no? Però, sí. Clar, ja ve l'interrogant de veure com tornava després d'aquesta aturada, el veig amb moltes ganes, eh?
Sí, el temps en general li ha anat bé, jo crec, a l'equip, perquè no només Messi, sinó que veig a l'equip amb més ganes, Una altra cosa és que hi hagi més encert o no. Messi està molt bé, fins i tot jo veig millor a Busquets en la recuperació postpèrdua, vam veure un Alba a Mallorca molt, molt elèctric també, veurem com torna Suárez, però jo crec que el temps li ha sentat bé a l'equip, no només a Messi, sinó a tot l'equip per estar en millor forma. També Setién ha pogut aplicar una mica més la seva idea, per tant jo crec que el temps afavoreix o ha afavorit el Barça en aquest sentit. I és curiós, ara parlaves de Messi, perquè ahir el Barça s'encalla i s'encalla fins que Messi vol, diguéssim, perquè hi ha un moment on Messi comença a abandonar les zones i comença a rebre, no sé si teniu la imatge, hi ha molts moments on Messi va buscar la pilota a Piqué, o a l'Englet, al costat de centrals, o fins i tot se'n va al costat de Júnior a buscar la pilota, i des d'allà comença a fer jugades individuals, pivotant, buscant parets, buscant el dribbling o el que siguin. A partir d'allà el Barça comença a créixer, però és evident que Messi ha tornat molt, molt endollat.
Una última cosa per la meva part. El que no arrenca és Griezmann, eh? Molt de treball, no se li pot negar que treballa el noi, però ofensivament és intranscendent, continua sent intranscendent.
Sí, a veure, és difícil, eh, el tema Griezmann, perquè la veritat és que ell treballa i ahir tira molts bons moviments. És un futbolista que té bons moviments, que té una... Bueno, és un futbolista extraordinari, eh? Sí. El que passa que, jugant de nou, ahir, sobretot la primera mitja hora, comença a tirar moltes desmarcades de ruptura. Jo crec que un dels problemes, i l'equip no el veu o no congenia, no? Jo crec que aquí un dels problemes és que la sincronització de les seves desmarcades no és bona, i després jo li noto moltes vegades com desactivat, com entregat, és a dir, com si fes els moviments per fer-los, com sabent que no rebrà. I jo crec que aquí s'equivoca. Després crec que hi ha una altra cosa que no l'afavoreix, que és, jugant com a nou, per mi les seves desmarcades són massa verticals, són massa directes a porteria, i si fossin diagonals, possiblement aquí, tant Messi com els altres, els hi podria entrar més la passada. Però és evident que no hi acaba d'haver-hi sintonia, i a més, doncs, les poques que té, doncs, ahir va tenir aquella de cap, no van anar dins.
Per la meva part, dues qüestions. En palabra, si us plau, com vas veure Ansu Fati, i després, si posaries ja de titular a Luis Suárez a Sevilla?
Bé, comencem per Ansu. Molt bé, extraordinari. Per mi, Ansu és un futbolista diferent. És a dir, un futbolista que trenca rècords com ha trencat ell, no és per casualitat. Ahir, Ansu, per mi, el millor d'Ansu és la seva personalitat i la capacitat de reunir diverses coses. És a dir, en el Barça actual, on hi ha molts futbolistes que juguen entre línies, que volen la pilota al peu, el que més necessita l'equip és gent que vagi a l'espai i gent que desequilibri. Per exemple, hi ha Dembélé, i Dembélé mai ha acabat de quallar, doncs per altres motius, però sí que tothom, o tots els que analitzem futbol, tots coincidim que el seu perfil combina molt bé amb el perfil de Messi, de Suárez, fins i tot del mig del camp, del que podria ser. Què té Ansu? Ansu té la capacitat de tenir aquest desequilibri, de tenir aquesta profunditat, que és el que d'alguna manera Setién ha buscat amb el fitxatge de Bradway, però és que a més té l'extra de que s'ha criat a casa i que per tant entén el joc de posició. I Ansu sap perfectament, si analitzem el partit d'ahir o analitzem altres partits, sap perfectament quan ha de rebre obert, quan ha de rebre trencat, on s'ha de posar en cada moment, on ha de llegir les passades de Messi. No és casualitat que tingui sintonia amb Messi, però és que també la té amb Arthur, és que també la té amb Luis Suárez, vull dir, tothom troba Ansu. I després, per mi, el millor és la seva personalitat, perquè ahir Ansu prova 7 regats, 4 són bons, 3 no són bons, i curiosament, els 3 que no són bons són molt al principi, i ell no deixa d'intentar-ho. I a partir d'aquí va creixent en el partit, és a dir, és un futbolista que és molt jove, però és que a més té la personalitat com per provar-ho, insistir i provar el desequilibri, que a dia d'avui és el que més li falta al Barça. Mira, hi ha una dada d'ahir que és molt significativa, com us deia, com us dic, Ansu prova 7 vegades a l'1 contra 1, Messi 6. I la resta de tot l'equip que intervé del Barça ho fa 6 vegades més només. Per tant, tenir Ansu a l'equip en aquest moment és aire fresc.
I Luis Suárez serà titular a Sevilla?
Ah, sí, perdona, Oli, aquesta no. Ja m'havia oblidat. Sí, jo pensava que el veuríem ahir de titular, i jo no tinc dubtes, que a més, jo crec que el Barça el necessita, Sevilla. Jo crec que és un context ideal perquè torni, i Luis Suárez, una altra cosa és el debat de com vulguis muntar un equip en el futur, com vulguis estructurar el teu equip i la teva forma de jugar, però a dia d'avui Luis Suárez és un extra, perquè a més jo tinc la sensació que pot semblar una obvietat, però tinc la sensació que qui guanyarà la Lliga serà qui més gol tingui. En els últims partits s'han igualat molt, molt, molt les dades entre Barça i Madrid. Fins a l'arribada de Setién, el Madrid era un equip més fiable al darrere, encaixava menys i tenia menys gol. I en canvi el Barça tenia molt gol i encaixava molt. I des de l'arribada de Setién, aquests 8, 9, 10 partits que portem ara, s'han igualat molt les forces, i quan lluites per el títol, jo crec que el que marca la diferència és el gol a camp contrari, és a dir, l'acumular amb el gol, i en això el Barça té un punt extra perquè té Messi, té Luis Suárez, i aquí té molt més gol que el Madrid.
Àlex Dalmas, un plaer, com sempre, gràcies per l'anàlisi, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres, com sempre, una abraçada.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
3:26, saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Pendents d'aquesta reunió de la UEFA, que en breus minuts ha de fer oficial les dates de la Champions i el format.
Sí, en 3 minuts està previst que Alexandre Ceferin, el president de la UEFA, faci una roda de premsa on comunicarà les coses que ja ha avançat, venia avançant Arantxa Rodríguez a Deportes Cope, i avui amb José Luis Corrochano també ha explicat. La Champions League es farà en una final a 8, del 12 al 23 d'agost a Lisboa, i els partits que queden pendents dels vuitens, recordem, Barça i Madrid havien de jugar encara la tornada dels vuitens, està previst que jugui a la seu, on s'havia fet oficial, on s'havien de jugar, al Camp Nou i a Manchester, en aquests casos, però si no es pot, jugaran a Oporto i Guimarães. La decisió final es prendrà a la primera quinzena de juliol, on també es farà el sorteig de quarts entre els guanyadors d'aquestes eliminatòries que queden per disputar, i sabrem com queda la composició d'aquesta fase final avui. També l'Europa League, del 10 al 21 d'agost a la regió, als estadis de Schalke, Colònia, Düsseldorf i Duisburg, a Alemanya, on el Getafe i el Sevilla jugaran a partit únic, i també la Champions femenina, del 21 al 30 d'agost. Aquí hem d'estar pendents d'un esdeveniment que es produirà demà a la ciutat del futbol a Madrid, on Luis Rubiales comunicarà la final, previsiblement serà a Sant Mamés, de la Champions femenina, que es disputarà, com ja també vam avançar, Esports Cope, al País Basc. També les seleccions tornaran, està previst que juguin les tres finestres que queden, les dues primeres al setembre i a l'octubre, si tot va bé, i la selecció espanyola tornaria el 3 de setembre. Estem pendents ara de la roda de premsa de Ceferin, que en poc menys de 2 minuts ha de començar, i es pot seguir a través de la UEFA.com i també a través del canal del Barça.
Perfecte. Si hi hagués alguna gran novetat sobre la informació que has explicat, línies obertes. Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Vull marxar ara fins a València entre cometes, perquè està a punt de reprendre's l'activitat al món del bàsquet. Està a punt de començar el partit entre el Barça i la Penya, que obre a la Fonteta, a València, aquesta fase final en la lluita pel títol de la Lliga CB. Albert Díez, hola, molt bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom. Efectivament, falten segons perquè arrenqui el primer dels 33 partits que en 14 dies han de decidir qui és el campió de la Lliga Endesa, de l'ACB 2019-2020. Tenim un derbi, un partit espectacular entre el Barça i la Penya. Tenim equips confirmats, el Barça que arrenca, moltes novetats, ara comentem, però d'inici el 5, Hanga, Higgins, Claver, Mirotic i Antetòmic. I a la Penya, també 5 confirmat, a l'equip de Carles Durant amb Dimitrijevic, Joel Parra, la persona amb la que vas parlar ahir, Xavi López Arostegui, Connor Morgan i Allen Omic. Tenim confirmat, òbviament, també la tripleta arbitral, Antonio Conde, l'andalús, Jordi Aliaga, el català, i Sergio Manuel Albás, que et deia moltes novetats, sobretot al Barça. Pesic es carrega d'inici a Thomas Hertel. Decisió tècnica. El 10 de juny vam dir, Pangos torna. Ho fa ja per jugar gairebé 9 mesos després de caure lesionats. També es baixa un ex de la Penya, que veurem per on passa el seu futur, com és Pau Ribas, que ahir va ser pare. Ens felicitem i el felicitem tant ell com a la seva dona. I és a punt de començar el partit, però abans es guardarà Batllori, com en tots els enfrontaments d'aquesta primera fase, un minut de silenci en memòria i en record dels milers de víctimes de la Covid-19.
Albert, mantenim comunicació perquè volem viure en directe aquest moment important, que és quan es reprengui el joc. Ja fa dies que veiem rodar la pilota en el futbol, tenim ganes de que es reprengui l'activitat també al món del bàsquet. Veurem què dona Albert de si al partit. En principi el Barça clarament favorit, però veurem com cada equip, això servirà per tots, assumeix una mica aquestes condicions especials en les que s'ha de desenvolupar el joc a partir d'ara.
Exacte, jo crec que ho expliques i ho defineixes molt bé. Recordem, són partits exigents, 5, és un partit cada 2 dies en aquesta primera fase, el fet de tants dies sense competir, no entrenar, perquè porten 6-7 setmanes entrenant, però sense competir, el desgast físic, com pot afectar... Vaja, recordem que aquest grup A, perquè arrenca amb el grup A, està format, òbviament, pel Barça, la Penya, però també Iberostar Tenerife, Unicaja Màlaga, Retabet Bilbao Bàsquet i Baskonia. I aprofito, Ballori, i recordo que tenim 3 franges, 3 partits cada dia. 6:45, segueix Iberostar Tenerife, Unicaja Màlaga, 10:45, Bilbao Bàsquet, Baskonia. Si vols, podem viure el salt inicial. És a punt de tornar al bàsquet a Espanya. 100 dies després... El salt per part del Barça, 44 a l'esquena, Antetòmic. El salt per part del Joventut de Badalona, 23 a l'esquena, Allen Omic, pilota a l'aire la Fonteta, cop de dits d'Allen, d'Antetòmic, cop de dits a Víctor Claver, però primera possessió pel Joventut de Badalona, marcant aquest primer atac, 0 a l'esquena, Dimitri Jevic pel conjunt badaloní.
Ha començat ja aquest partit, estem pendents a partir d'ara, durant la propera mitja hora d'aquest Joventut Barça. És ja oficial, la Federació Espanyola ha fet oficial que la Champions femenina es disputarà per primera vegada a Espanya. Serà del 21 al 30 d'agost al País Basc. Demà es presenta a la seu de la Federació Espanyola. Un apunt abans del debat de futbol internacional, o diversos apunts, perquè per una banda hem de dir que ja tenim campió a Alemanya, el Bayern de Munic, ahir va guanyar 0-1 al camp del Werder Bremen, enllaça el Bayern de Munic 8 lligues consecutives. Avui tenim la final de la Copa a Itàlia, és un gran partit, a partir de les 9 de la nit a l'Olímpic de Roma, Juve-Nàpols, i avui torna la Premier, amb 2 partits pendents en el seu dia. Tenim el nostre home a Anglaterra, el Dani Gil. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Torna el futbol també a Anglaterra, avui amb 2 partits, eh?
Sí, ha passat molt de temps, 3 mesos, concretament des de l'últim partit abans que se suspengués la Premier, i avui torna amb el Aston Villa-Sheffield United primer i després amb el plat fort de la jornada, el City-Arsenal, que és un dels grans partits que es poden veure a Anglaterra, 2 equips amb una proposta de joc interessant, i a més, en aquest cas, amb l'al·licient de veure cara a cara per primer cop a Guardiola i Arteta. Fins fa pocs mesos eren inseparables, però Arteta va decidir acceptar l'oferta de l'Arsenal i avui es retroben en un Etihad Stadium que estarà pràcticament buit. Dic pràcticament perquè més enllà dels equips entrarà la televisió amb drets d'Anglaterra, que és Sky Sports. Hi haurà al voltant d'uns 25 periodistes més i després hi haurà personal de seguretat, personal mèdic i algun encarregat del control antidopatge. En joc, el City té més aviat poc perquè no té cap opció a la Premier. El Liverpool només li queden 6 punts per ser campió de Lliga, i l'Arsenal sí que juga molt més perquè busca fer-se un forat a Europa i té bastanta competència. Haurem d'estar atents a l'estat de forma dels jugadors. Ahir Pep Guardiola, a roda de premsa, deia que li preocupa com tornaran a la rutina perquè hi ha condensats molts partits en pocs dies. Només han tingut 3 setmanes i mitja de preparació, menys que en altres lligues com l'Alemanya o l'Espanyola, i la sensació ara per ara és que els partits que li queden al City a la Premier li han de servir sobretot per preparar-se de cara al mes d'agost, quan torni la Champions. En principi, si tot va bé a Lisboa, que és el gran repte que té per davant l'equip de Pep Guardiola.
A veure com arrenca la Premier. Dani, gràcies, estem en contacte, una abraçada.
Fins demà, una abraçada.
Anem al debat. Que fem amb l'Oliveros, amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
I també amb el Jacinto Vicente, abogado, buenas.
Y buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Miguel, ha vuelto el fútbol y ha vuelto el básquet también, ¿eh? Y ha vuelto el balón.
Sí, el básquet no ahora mismo ha empezado, vamos a verlo dentro de un rato. Y el fútbol ha empezado y, por lo que respecta al Barcelona, vamos a decir, de mejor a peor. Si se pudiera decir que en Mallorca jugó relativamente bien, lo de anoche fue penoso.
Sí.
La verdad, si no fuera porque está Messi, no sé si merecería ni ver los partidos. Pero estando Leo ahí, siempre pasan cosas. Incluso ayer yo creo que el capitán bajó a posiciones del centro del campo para decir, mira, la pelota se mueve así. Se fue a la banda para mover el balón y enseñar cómo buscar uno contra uno. En fin, hizo de todo, pero no estuvo muy acompañado.
No sé en otros países haciendo zapping qué buscarían en la tele, pero ayer, abogado, seguramente haciendo zapping se encontraba algo más divertido, ¿o qué? A las 10 de la noche.
Probablemente, no, la verdad es que no me puse a hacer zapping, pero bueno.
Bien hecho.
No me puse a hacer zapping, intenté verlo. Entonces, bueno, era totalmente la versión del Barça anterior al parón. Entonces, yo creo que influye mucho también el tipo de alineación. O sea, si yo creo que ayer Setién quiso dar confianza o no quiso cargar con peores críticas a Griezmann, lo volvió a poner delantero centro, y Griezmann no es delantero centro. O sea, es un jugador que ahí puede jugar por una baja o algo, pero si los equipos se lo saben. Cuando tú juegas sin delantero centro, te dejan las bandas abiertas, saben que Barça no va a hacer un centro porque es el rematador, y entonces tapan los interiores. Y fue exactamente la misma versión el equipo del Barça antes del parón, pero básicamente es que no volvía a ver nadie que rematara. El primer partido por lo menos tenías a un Brambuet que tiene más remate, tiene más físico, y entonces era un jugador que ofrecía otra solución. Aquí la solución venía por lo que hiciera Messi y por las chispas que hizo Ansu Fati, pero es que todos los equipos se lo saben. Si tú juegas en delantero centro, al Barça hay una manera de taparlo. Le das bandas, saben que no vas a hacer un centro interior, que no vas a hacer un centro, vas a intentar jugar todo el rato interior, y si le tapas interior, pues el Barça se apaga.
Habrá que jugar, Miguel, bastante mejor el viernes en Sevilla, que es piedra de toque. Lo que pasa que, bueno, está el tema del factor ambiental, que sin público, eso le viene bien al Barça, claro.
Bueno, le viene bien al Barça, pero también le viene mal el Sevilla, porque el Sevilla no le va a permitir partidos como el de Palma y el de ayer contra el Leganés. La exigencia va a ser infinitamente superior, va a trabajar más, jugar más rápido el balón, muchísimo más rápido el balón, y hacer una alineación con cada uno en su sitio. Estoy completamente de acuerdo en que Griezmann no es nueve, sufre ahí. Y si tiene que ser titular, tiene que ser jugando Suárez y a la izquierda.
Sí, sí. ¿Crees también, abogado, que jugará Suárez, no, de titular? ¿Ya es hora o no?
A ver, un delantero centro tiene que jugar. Yo no sé si exactamente cómo ve Setién a Suárez, pero Suárez o al menos Brambuet, pero tiene que haber alguien que haga que el rival no tenga tan fácil dejar al Barça que circule, balón para atrás, intentar como sea. Casi lo que hace más a buscar el balón interior, cerrazos, que lo que dice Miguel, el Sevilla no es un Mallorca, no es un Leganés. Sevilla, como tú juegues tan lento el balón, como no tengas ninguna posibilidad de remate y como acabes perdiendo un balón, ellos sí son equipos que tienen contraataque, que tienen jugadores con capacidad técnica y que tienen, sobre todo, lo que no tiene un Mallorca o un Leganés, es capacidad de hacer gol. Entonces, así no pueden. O sea, yo no sé, o juega Suárez o no juega Griezmann, una de dos.
De los próximos partidos, este es muy importante, y además pues es en un campo muy muy de un rival muy fuerte, pero luego tenemos como difícil el partido contra el Atlético de Madrid en casa. ¿Es más difícil el Atlético de Madrid en casa que el Sevilla fuera?
Pues
por el público.
Lo que estamos viendo del Barcelona es que todos son difíciles. Yo estoy de acuerdo que sobre el papel Sevilla y Atlético son las dificultades superiores, pero no hemos visto jugar al Barcelona con solvencia suficiente como para decir que va a tener partidos excesivamente cómodos. Va a tener que lucharlos todos, y como juega el Barça en casa, el Atlético va a ser un problema, y me atrevo a decir que hasta el Español puede ser un problema.
Comentaron una noticia de última hora, ya es oficial, era un secreto a voces, Jacinto, la Champions, cuartos de final, semis y final, final a 8 en Lisboa, partido único, y los partidos de octavos que quedan pendientes, está por ver si se jugarán donde se tenían que haber jugado o en una sede neutral en Portugal. Se decidirá la primera quincena de julio.
Sí, para mí la duda era esta, la duda era únicamente qué iba a pasar con los partidos de
queda Europa. En el aire todavía.
Esa es la única duda que tenía. Yo en Champions, ahora mismo, y no porque haya empezado antes, ya lo veía algún equipo peligrosísimo antes y ahora lo veo muy, muy peligroso. Creo que ahora mismo hay un favorito por encima, en Champions va a jugar lesiones, va a jugar momentos de forma, va a ver, se te estropea un Messi o se te lesiona y el Barcelona pierde todas las opciones, pero yo veo un Bayern Múnich ahora mismo que va a llegar con la liga resuelta, con un nivel de preparación muy superior, es un equipo que tiene un nivel físico tremendo, entonces es un equipo que ahora mismo para mí está un peldaño por encima de los demás. Luego me gustaba antes del parón, yo veía el PSG muy mentalizado, pero igual que el Bayern, va a llegar perfecto, el PSG va a llegar sin rodaje. Y luego de lo que pase del City-Madrid, pues a ver también si pasa el City, es un equipo que también se va a preparar la Champions en Liga, va a estar totalmente centrado en esa competición. Para mí son tres rivales ahora mismo muy peligrosos.
Y el sorteo será ya a mediados de julio. Sorteo de cuartos de final será, por ejemplo, Barça o Nápoles contra tal equipo. Madrid o City contra Atlético Madrid. Sí. Lo que sea, ¿no? Pero será el sorteo el 15 de julio. Y si el Barça o el Real Madrid no juegan donde deberían de jugar, jugarían o en Oporto o en Guimaraes. Sí.
Miguel, si te metes entre los ocho, son tres partidos. Esto yo creo que abre mucho las posibilidades para todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Es muy abierto para todo el mundo. También es verdad que estamos en junio y en agosto vamos a ver cómo están los equipos, porque yo coincido que si fuera ahora mismo con Jacinto, el Bayern es netamente favorito, pero ya les pasó un año, en el año de Guardiola, que ganaron la Liga con tanto tiempo que se relajaron y dejaron de, no de jugar, sino de competir, porque no necesitaban competir. Y eso, a lo mejor, lo que hoy es una ventaja, en agosto es un inconveniente, pero ya lo iremos viendo, tenemos tiempo.
Muy bien. Miguel Rico, Jacinto Vicente, gracias a los dos, que vagi bé.
Bueno, adeu.
Adeu. Adeu. La Champions femenina, per cert, la Champions League femenina es jugarà també en format de final a 8, a partit únic, a Bilbao i a Sant Sebastià, com us dèiem, la final el 30 d'agost a l'estadi d'Anoeta. Recordeu que en quarts de final tenim un interessantíssim Barça-Atlètic de Madrid.
Futbol non-stop. La Lliga no s'atura i es viu aquí, amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest divendres, des del Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Fichi Alonso, Pepe Prieto. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Ara més que mai... Aconsegueix amb Mundo Deportivo la mascareta higiènica oficial del Futbol Club Barcelona amb un disseny exclusiu, reutilitzable i homologada. Disponible en tres talles, infantil, júnior i adult. El millor equip necessita la millor defensa. Ja la venda al teu quiosc amb Mundo Deportivo.
I 43, passet pel bàsquet per València. Albert, com arrenca aquest Barça-Penya?
Doncs no tenim partit de moment, Batllori, perquè compareix el Barça, però de moment no ho fa el Joventut de Badalona. A 4-15 pel final del primer quart, Barça 16, Joventut 2. I aquests dos punts són des de la línia del tir lliure, des de la línia del 4-60. Més problemes per la penya. Lesionats, ha anat al vestidor, lesió al genoll dret. Zàgars, màxim anotador del partit de moment, amb dos triples inclosos. 8 punts per Víctor Claver. Temps de joc, 4 minuts. Arriba al final del primer acte. Busca ampliar la renda al Barça, que Max marca aquesta màxima diferència. Més 14 al contraatac després de recuperar la bola de Dimitrijević. 16 Barça, 4 penya.
Parlem ara de l'Espanyol, que va empatar ahir a 0 al camp del Getafe. Molt bon partit de l'Espanyol, que va jugar amb 10 futbolistes des del minut 15 de la primera part per una injusta expulsió de Bernardo. L'Espanyol ja no és cué de primera divisió, ara és el Leganés, i l'Espanyol ha dormit, veurem què passa després dels partits d'avui, però ha dormit a 2 punts de la salvació. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, bona tarda, sí senyor.
Bona imatge, de l'Espanyol, molt
sí,
bona imatge.
Sí, em va agradar l'Espanyol, em van agradar les ocasions d'en Barba, de Caleri, el que li manca només el gol, l'aturada providencial de Diego López. Ahir va haver-hi algú que feia enquestes dient que si havia de continuar Oller a la porteria o Diego López. Jo no sé si...
No hi ha debat, no?
Sí, no, afortunadament no hi ha debat. Diego López va fer una aturada providencial al minut 91. En fi, que l'expulsió de Bernardo va ser per veure-la, sempre amb Damián, el jugador del Getafe, com a protagonista. L'Espanyol ha presentat aquest migdia al·legacions a l'acte de l'àrbitre, a veure què passa. Si li passen de vermella a groga, es quedaria també Bernardo sense jugar, perquè acumula sanció i no jugaria dissabte davant el Llevant. Abelardo es queixava d'aquesta manera després del partit.
Pienso que los equipos no jugamos mucho, que nosotros sobre todo vamos últimos. A ver, yo entiendo que nos equivocamos todos y nos podemos equivocar, pero cuando tenemos una herramienta como el VAR, creo que es una expulsión que no debe producirse. Creo que en ningún momento Bernardo intenta agredir al futbolista, a Damián Suárez, en este caso el jugador del Getafe, y para mí muy rigurosa.
Sí, molt rigorós. Avui l'Espanyol cal dir que ha tornat als entrenaments. Rufete, que va ser present ahir a l'estadi Alfonso Pérez, també es queixava de l'àrbitre abans d'avui anunciar dos notícies importants de la seva banda.
Vamos a ver, nosotros vamos a entender siempre el error humano. Lo que está claro que es una acción que no es violenta. Es una acción fortuita que se ve así de claro. Y yo creo que a día de hoy tenemos la herramienta para que tener un poco más de pausa en algunas acciones y evidentemente revisarla. Yo creo que es muy importante que todos los estamentos veamos todo el esfuerzo que hemos hecho para estar aquí, que podamos todos competir de la misma manera y con las mismas condiciones. Y el VAR yo creo que es la herramienta que le tiene que ayudar al árbitro a que este tipo de cosas no sucedan.
Nou secretari tècnic de l'Espanyol, Domingo Catoira, va treballar amb Rufete al València i també Hugo Blanco, Departament d'Identitat, que és de nova creació. Entenc que doncs vetllarà per una idea de joc unitària entre el futbol professional i el futbol base. Fins ara era el cap de projectes esportius de la Lliga de Futbol Professional.
Incorporo a l'antena el director de Tiempo de Español, Javier de Aro. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde quieres empezar? ¿Por la buena imagen del equipo? ¿Por la polémica con la expulsión?
Bueno, me quedo con la buena imagen del equipo. Si hubiéramos estado medianamente así al principio de toda la liga, no estaríamos sufriendo como estamos ahora. Pero yo quiero destacar que ayer el equipo, la verdad es que me gustó, no solo con 11, sino también con 10. Hay que reconocer que el cambio de reset de los jugadores es increíble, es decir, no es el mismo equipo que dejamos ya no por la derrota en Pamplona, sino mucho antes. Y bueno, habría que valorar los puntos, etcétera, etcétera. Hoy hace unos instantes hablaba del partido de hoy entre el Valladolid y el Celta. Ojalá Sergio piense que ha sido el jugador del Español y es entrenador y que se acuerde de nosotros. Y luego hay un partido como es el Eibar Atlético de Bilbao. Yo tengo una teoría que el Eibar va a ganar, porque el Atlético de Bilbao en principio no se juega nada. Bueno, si gana está a 3 puntos de la séptima plaza y el séptimo este año va a Europa sí o sí. El famoso Euskopacto me da cierto miedo, pero sí que es verdad que si el Atlético de Bilbao hoy le gana o empata en Eibar, el Eibar se va a segunda división. Lo tengo clarísimo.
A ver, Javi, de todos modos, una cosa. Pensando solo en el Español, que es lo único que podemos hasta controlar, si sigue así el Español, se salva seguro.
Ya, Quique, pero no me salen las cuentas aún.
Es que las cuentas te saldrán de que si el Español sigue a este nivel de juego,
pero los demás tienen que fallar también.
Fallarán.
¿Entiendes? Bueno, por eso digo que, es que tú imagínate, y no quiero ser negativo porque estoy contento y creo que el equipo, después del día del Alavés, el partido de ayer, hay que estar feliz y sobre todo ganar el sábado al Levante. Pero si hoy gana, por ejemplo, el Eibar, solo hemos recuperado un punto en dos jornadas. Y estas cosas, por mucho que queramos, es la realidad. Es decir, nuestro bagaje era muy negativo. Estábamos a 6 de la salvación. Ojalá, como decíamos, Sergio piense, oye, si ganamos hoy al Celta, no solo nos hacemos un favor a nosotros, sino que le hacemos un favor al Español. Y a partir de ahí dices, ostras, ha recuperado con el Celta 4 puntos. 4 puntos son muchos puntos en dos jornadas. Y luego tienes que ganar al Levante. Entonces, a partir de ahí te salen los puntos. A mí me salen 38, 39 puntos como mucho, siempre y cuando, por supuesto, no hagamos una sorpresa. Una sorpresa sería ganar al Madrid, al Barcelona y posiblemente puntuar en campo de la Real o en campo del Valencia.
Es que son partidos complicados, es decir,
claro, claro,
decía es que y con razón, si sigue así, con esta progresión matemática, pues seguro que se salva. Es que si sigue así serían 19 puntos los que conseguiría, ¿eh?
Es que con 19 puntos
que sería 3 más 1,
claro, pero estamos,
tienes al Real
hablando...
Madrid, al Barça, claro, al Valencia.
No, pero yo lo digo por el sentido de que yo veo al Leganés y al Mallorca muy 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 mal, muy fuera.
Ya, pero yo no cuento con ellos, Quique. A mí me preocupa el Celta, me preocupa el Eibar y el Alavés, que son los que tenemos por encima. A mí el Mallorca no lo veo, igual que al Leganés. No se ven equipos para en estos momentos para salvar la categoría. Pero tenemos los de arriba y esos equipos, por ejemplo, si hoy gana el Eibar, se nos pone otra vez a 6 puntos. Ya son 2 partidos más, teniendo en cuenta que es verdad que el Eibar viene a casa. Pero siempre tienen que fallar mucho más que nosotros, y es cuando nosotros no podemos fallar. Sí. Ahí está por el problema que veo en la situación del equipo.
O sea, 3 equipos para un puesto. Eibar, Celta y Español.
Sí, y depende del resultado de hoy o de mañana, a la vez la sociedad, se te puede meter el Alavés. Si por ejemplo el Celta le gana al Valladolid, el Valladolid también se puede meter en ese lío. Pero claro, a nosotros no nos interesa tampoco. Nos interesa que el Celta pierda. Que el Celta pierda y que el Valladolid se vaya. Y así el Celta lo tenemos mucho más cerca. Son muchos cálculos que hay que hacer, teniendo en cuenta que partíamos de menos 6. Sí, que sí. Es la diferencia que había entre nosotros y el Celta.
Quan torna Raúl de Tomás...
Mira, a mi m'explicaven avui que és un problema de sensacions. Jo penso que el problema el té ell. Ell no es sent que està en capacitat per jugar. Jo no hi comptaria massa per Raúl de Tomàs.
Doncs és important que torni quan abans millor, perquè és gol.
Sí,
és
no
gol.
Sé, Javier, si tens altra informació, però a mi me da la sensació de que...
Sí, estoy de acuerdo. Hablábamos ayer con Anne Mirambell, nos explicaba un poco todo el tema de la tendinitis. Y a mí lo que me ha extrañado es que el problema de Tomás viene de antes del parón, que ya hubo partidos que ya no jugó por los mismos problemas. Y de ahí algo que a lo mejor se nos escapa de las manos. Pero antes de acabar, que al final no hablo del arbitraje de ayer.
Ah, sí, rápido, porfa.
A ver, yo he visto la jugada repetida 100.000 veces. Bernardo saca la mano, la palma de la mano, y Damián va hacia la palma de la mano. Para mí no es ni amarilla. Es un robo arbitral brutal, no solo en esa jugada, sino en muchas jugadas más del partido, como un penalti no pitado, por ejemplo, a David López. Y ojo, que el árbitro del VAR era Balear. Con eso lo digo todo.
Javi, Quique, gràcies.
No falta decir nada más.
Bona tarda.
Que vagi bé.
Bona tarda.
Hem de fer un apunt del Girona també, que va empatar 0 a Montilivi davant del Racing. Mal resultat, mal partit. Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Sí, empate con sabor agrio para el Girona, 0-0 contra el Racing de Santander, contra el colista de la Liga Smartbank. Los de Pelíos Martín no pudieron concretar ninguna de las acciones de gol que generaron durante el partido y dejan escapar 2 puntos muy, muy valiosos en su lucha por el ascenso. Esto era lo que nos respondía Pelíos Martín cuando le preguntábamos si seguía convencido de que el Girona iba a ascender.
Más todavía. Todavía más, no puedo ser más tajante. Estoy más que convencido de que estos jugadores se lo merecen por el esfuerzo que hacen y estoy convencido. Luego, evidentemente, los rivales también juegan y, como te vuelvo a repetir, totalmente confianza en conseguir el objetivo.
Como ven, la fe intacta de Pep Luis Martí. De todas formas, los números no lo están acompañando de momento. Si bien lleva 9 partidos consecutivos sin conocer la derrota, el conjunto de Girona acumula 4 empates de forma consecutiva, lo cual hace que los puestos de ascenso directo, al menos, se vean cada vez más lejanos.
Gracias, Joaquín. Fins aquí el fútbol.
Esports Cope. Estàs informat.
El 21 de junio se abren las fronteras con los países Schengen.
El volantazo del día. Hemos pasado de pedir desesperadamente prolongar el estado de alarma, de echar a los turistas a anunciar la apertura total de fronteras.
¿O saben? Pero el riesgo no ha desaparecido. Una segunda ola, nos dicen
todas las cosas que ha hecho este gobierno, que se vanagloria de haber hecho una gestión fascinante. Les recuerdo, fue negar evidencias de contagio. El gobierno que decía que no había problema con el personal sanitario, que fracasó en las compras de mascarillas, y además las desaconsejaron.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Descubre cómo mejorar tu perfil profesional. Te ofrecemos orientación personalizada y gratuita. Déjate guiar por el orientador profesional de Fundación Telefónica. Descubre los perfiles digitales más demandados y accede a la formación online adecuada para ti. Entra en fundaciontelefónica.com y chatea con nuestro orientador. La formación no para.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Quatre minuts i les quatre. Passem pel bàsquet, per València. Albert, que s'ha ajustat al partit, no?
Sí, s'ha ajustat, i de quina manera. El Barça, que guanyava de 14, ara només ho fa de 2 punts. Hi ha hagut un parcial 0-10 del Joventut de Badalona, que l'ha trencat amb un triple als seus primers punts, Nikola Mirotić. 4 segons, 7 dècimes per arribar al final del primer quart. Hi ha hagut falta sobre Kuric, que se'n va a la línia dels tirs lliures. Barcelona 19, Joventut de Badalona 17.
Avui tenim dos partits més i demà debutarà l'Andorra, eh?
Exacte. El Morabanc Andorra-València també a 3:45 de la tarda. Ens agrada aquest horari, ho he mirat abans, crec que són 5 dies en presència d'equips catalans, o en aquest cas, Andorra. Anota el primer Kuric, 20 Barcelona, 17 Joventut de Badalona, el segon també, 21 Barça, 17 Penya, últims segons, creua a mitja pista Zagars, que ha pogut tornar, el llançament és de 3 de Zagars, toca Ferro, no entra, 4 amunt el Barça, 21-17, el plànim per avui, 18-30, Iberostar Tenerife, Unicaja Màlaga, 21-30, un altre derbi, Bilbao Bàsquet, Retabet Bilbao Bàsquet, Baskonia.
Seguim pendents, Albert, gràcies, que vagi bé.
Fins ara.
Hem de fer també una punta en vol amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que era una notícia esperada des de feia dies, però important, avui s'ha fet oficial, Raúl Entre Ríos seguirà una temporada més al Barça.
Sí, el central asturiano seguirá un año más y después se incorporará a la estructura técnica del club azulgrana hasta el 2025. En principio, esta temporada iba a ser la última como jugador en activo, pero el deseo de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española, que han quedado aplazados el año que viene, y su excelente rendimiento han provocado su continuidad. Entre Ríos, de 39 años, llegó al Barça hace 10 temporadas y durante esa década lo ha ganado todo, a destacar 9 ligas, 2 Champions, entre otros títulos, y con la selección ha sido campeón del mundo, bicampeón de Europa y bronce olímpico. Una renovación más que merecida y agradecida por el jugador.
Para mí es un orgullo poder decir que llevo tantos años jugando en un club tan exigente como este, ¿no? Nunca te puedes imaginar la grandeza de lo que significa el Barça hasta que estás dentro. Y siempre quise también que me retirara fuera aquí, porque era, siempre me ha parecido muy especial, con lo cual estoy muy feliz de tener esta oportunidad y, como siempre, voy a devolverlo con la máxima entrega y el máximo sacrificio por el club.
En el año que le queda ejercerá un papel como referente del vestuario y una vez pase a los despachos se centrará en el balonmano base. Lo confirma el director deportivo David Barrufet.
Lo utilizarem moltíssim a la base perquè ell serà, ha de ser, ell és un reflex del que vol ser un noi que juga amb vol. Ja, també el meu equip crec que continuarà ajudant-nos a nivell de vestidor, no? El Raúl té ascendència sobretot els jugadors que estan ara, són els joves, i això ens ajudarà també a que el vestidor estigui més còmode.
No está confirmado, pero no se descarta, y yo creo que va a ocurrir, que se le retire la camiseta con el número 9.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Entrem al darrer minut d'Esports Cope. Gil, tu remates.
Doncs em remato amb el fet que Christian Coleman, el campió mundial dels 100 metres, està suspès provisionalment per saltar-se 3 controls antidopatge. Ell diu que l'últim estava comprant a 5 minuts de casa. Els inspectors diuen que es van passar una hora picant a la porta i que no els hi va obrir ningú. Borja Iraizoz, l'exporter de l'Espanyol i del Girona, entre d'altres, és des d'avui nou entrenador de porters del Baracaldo.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli, que vagi bé.
Adéu, gràcies, igualment.
Seguim pendents d'aquest Joventut Barça de València i us recordo que avui torna a haver Tiempo de Juego. El programa d'aquesta tarda, Atlètic Eibar, Valladolid Celta i Osasuna, Atlètic de Madrid. Cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.